Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Una persona morta i 6 que encara estan ingressades. Una en estat crític, 3 més en estat greu. Així estan les coses l'endemà de la gran ventada que va afectar sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona, amb registre rècord com el del Port de Barcelona, 105 km per hora.
Es van prendre les mesures efectivament necessàries i certament crec que les imatges que veiem així ho certifiquen i sobretot la quantitat de víctimes.
La consellera Sílvia Paneque es defensava així de les crítiques que ha rebut el govern per part d'alguns alcaldes, veïns, empresaris i centres sanitaris de la zona, on ahir el vent no va bufar tant i que demanen que les mesures extraordinàries siguin territorialitzades en funció de les especificitats de cada lloc. Però des de Protecció Civil es justificava que fossin restriccions generalitzades.
No es podia limitar només a les comarques en el que hi ha vist vermell. Necessitàvem que la resta de Catalunya hi hagués aquesta rebaixa d'activitat per evitar que hi haguessin més incidents que en un moment determinat no es poguessin atendre.
Després de comprovar quin és el balanç de la ventada d'ahir, una persona morta, 6 hospitalitzades encara, que ahir s'haguessin d'atendre una 60 de persones, a més dels cotxes aixafats per la caiguda d'arbres, de cornises, de murs, probablement són pocs els que dubten de la idoneïtat de les mesures de restricció de la mobilitat a Barcelona i comarques de la seva rodalia. Perquè què hauria pogut arribar a passar si haguessin portat els nens a escola? Si molta gent que es va quedar fent teletreball sí que s'hagués desplaçat a la feina, si hagués hagut activitat esportiva, què hagués passat?
Catalunya al dia.
I compte que demà la ventada reactiva i, a més, coincidiran moltes rues de Carnaval. Dani Ramírez, del vent bufarà tant com ahir?
Sí, bon dia. Situació complicada pel vent. Sí que és veritat que no serà ponent, serà mestral, vent de nord-oest, que el termini una mica més delimitat geogràficament, doncs queda més encaixat en el relleu de Catalunya i, per tant, sabrem que hi ha llocs de l'àrea de Barcelona, Catalunya Central, on potser no serà gaire fort. El matí d'hora sí, i el vespre també, per exemple, al Baix Llobregat, però tot el dia vent fort o molt fort al Pirineu, Prepirineu, aixecant torb en aquest sector, rufa, que transporta la neu fins i tot al Prepirineu, fins al nord del Pallars, al nord del Berguedà, nord del Solsonès o Alta Garrotxa. També a l'Empordà, tramuntana forta que pugui superar els 100 km per hora, i el mestral de Tarragona cap al sud, també fort o molt fort, tot el dia, tot i que hi pot haver una mica de pausa, com dèiem, al Baix Penedès, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, cap al migdia, per tornar-se a enfortir el vespre. Diumenge farà sol, però encara vent moderat a fort de mestral. No tant com demà. El Pirineu seguiria la ventada forta al matí d'hora, amb aquest avís que, a més, el Servei Meteorològic de Catalunya, a nivell 4 sobre 6, per aquesta ventada de demà. Demà seguirà nevant, fins i tot amb més intensitat, al Pirineu, però ja diem que el vent del nord transportarà la nevada pràcticament fins al Prepirineu a cotes de 700-800 metres i diumenge nevaria a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, amb intermitència i pujant ja a 1.600 metres. El que queda d'avui, pluja abundant al centre i nord del país, nevada al voltant dels 1.000 metres.
Gràcies, Dani. Atenció, perquè des d'avui està prohibit accedir als boscos del Papiol i Molins de Rei. Marc Teixidor, bon dia.
Bon dia.
És una mesura que s'ha pres per l'aparició de 2 casos més de pesta porcina africana.
S'han detectat en una urbanització de Molins de Rei, fora del radi del risc que hi havia decretat fins ara al voltant de Cerdanyola del Vallès. El conseller Ordeig recalca que era previsible que passés.
Són focus secundaris, per tant, que estan molt a prop i molt influenciats per l'operatiu que ja hi havia dels focus primaris i, per tant, que era previsible que algun d'aquests porcs es pogués desplaçar cap a aquesta zona.
Per tant, amb aquests 2 casos nous s'amplien les restriccions i aquests 2 municipis, el Papiol i Molins, se sumen als 12 on fins ara ja hi havia limitacions. Sobre el tancament de les fàbriques d'International Paper de Valls i Montblanc, que suposaria acomiadar 200 treballadors, avui el ministre d'Indústria ha proposat al comitè d'empresa fer un front comú institucional.
Sí, per salvar-les. Jordi Reu és optimista.
Portar la reflexió a les empreses per aviam si poden canviar els plans. Si no pot ser així, aleshores buscar alternatives alternatives. Jo crec que en aquest cas, sincerament, que tenim oportunitats.
I us explicarem també per què a Ribes de Freser celebren Sant Valentí. No perquè sigui el dia dels enamorats, sinó per al sant en si.
Sí, perquè fa 360 anys que el cos de Sant Valentí va arribar a aquesta població del Ripollès. Va ser per un jesuïta de Ribes, que era el Vaticà, qui el va portar cap aquí.
Tenen presumpció de ser autèntiques perquè qui les dona és el mateix Vaticà, és el mateix papa de Roma. Tot això està com molt controlat.
La festa grossa la volen fer el 16 d'agost, que és el dia que el cos de Sant Valentí va arribar a Ribes.
I passarem també, clar, pels principals municipis que avui bullen amb l'arrencada del Carnaval, després que el vent descafeinés el dijous gras, ara que hi ha més ganes de perdre el senderí i la vergonya, també.
Sí, farem un recorregut per Sitges, Vilanova, la Costa Brava, Tarragona i Solsona.
I nosaltres també ens hi sumem a la festa, perquè avui és el nostre dia, és el nostre i el vostre, de fet, eh? Avui és el Dia Mundial de la Ràdio, aquest mitjà meravellós, tan ràpid, tan immediat, tan màgic a estones, i que sempre ens fa tanta i tanta companyia.
Catalunya Ràdio celebra amb un programa especial, amb un recorregut per tot el país, amb dos minibusos que anirà trobant diferents presentadors dels programes de l'emissora, a més de molts convidats.
I la celebració s'acabarà amb una gran festa a Manresa a partir de les 7, i esteu tots convidats. I és divendres, i després d'una setmana molt anòmala pels talls de trànsit de la vaga de mestres de dimecres, per la poca mobilitat d'ahir, per les restriccions per la ventada. I avui, com ho tenim, Txell Garriga?
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix tenim circulació molt intensa, sobretot a l'AP7 a Montornès en sentit sud, per un vehicle avariat, també a l'AP7 i la B30 cap a Barberà i Cerdanyola, C17 a Parets, i sobretot ja comencem a veure molta intensitat a les rondes de Barcelona de moment. Sense incidències en cap punt, sí que, però des de fa una estona, ha crescut molt el llistat de carreteres afectades per neu, i on és obligatori l'ús de cadena, sobretot cap al Pirineu de Lleida, cap a Sort, Tremp, Espot, o també ara cap a la Vall d'Aran.
I quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem d'esports també. Amb quins titulars avui, Ricard Isidro?
El Barça veu com s'allunyen les opcions de jugar a la final de la Copa després de la desfeta d'ahir al caure per 4-0 amb l'Atlètic de Madrid de l'anada de les semifinals. El proper rival dels blaugranes serà el Girona, dilluns a Montilivi. I hem pogut sentir les valoracions de Michel Sánchez, l'entrenador gironí al matí de Catalunya Ràdio. L'Espanyol, de la seva banda, espera trencar demà davant el Celta a l'RCD Stadium la ratxa de 6 jornades seguides sense guanyar. A les comarques de Lleida, pendents del Vila Sana, que demà rep el Gijón a la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions femenina, i el Reus Ganxets, per la seva banda, jugarà demà contra el Zagreb a la tornada dels quarts de final de la Europe Cup femenina de tenis taula. Ahir, les reusenques es van imposar davant Croàcia per 0-3.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer i David Badia a la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Pepi Quinteros al control central. És la 1:07. Comencem!
Catalunya al dia.
I comencem amb aquesta informació que sabíem fa poca estona, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reincorporarà progressivament a la feina dilluns al matí. Els metges han decidit que el president s'hi pot reincorporar la setmana que ve perquè ja ha recuperat tota la mobilitat després de gairebé un mes de baixa per una forta infecció a les cames per culpa d'un bacteri. Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia? Sí, Salvador Illa reapareixerà dilluns a les 8 del matí amb una declaració institucional, concretament a les 8 i a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. El president, per tant, es reincorporarà a poc a la feina, perquè durant tota la setmana que ve encara li continuaran donant antibiòtic a través de la vena, i també seguirà fent rehabilitació. Però tot i això, segons l'equip mèdic que s'ha reunit aquest matí, la seva evolució és molt favorable, ja ha recuperat tota la mobilitat i, per tant, pot tornar a la feina, pot començar a anar al Palau de la Generalitat després de gairebé un mes de baixa. Recordem que el cap de l'executiu va ingressar a la UCI de l'Hospital al Vall d'Hebron el 17 de gener, i de seguida li van diagnosticar una osteomielitis púbica, una malaltia infecciosa per culpa d'un bacteri que el va deixar pràcticament sense poder caminar. Durant la seva absència, el govern ha hagut d'enfrontar-se a una de les crisis de rodalies més importants que recorden, i sense anar més lluny, ahir mateix el Parlament va demanar formalment al president que destitueixi la consellera de Territori, Sílvia Paneque, una opció que ara mateix insisteix en fons del govern, que ara per ara no està sobre la taula. Illa reincorporarà dilluns, el mateix dia que els metges metges començaran a fer vaga després de la protesta de mestres d'aquesta setmana i amb la urgència de desencallar la negociació dels pressupostos. De tot plegat en parlarà dimarts a partir de les 10 en directe en la primera entrevista institucional al president, que s'emetrà conjuntament a TV3, Catalunya Ràdio i 3CAT.
Doncs podrà donar comptes de tota aquesta maleta de temes pendents, de tot el que ha passat durant el seu mes d'absència, que no ha estat poca cosa. Gràcies, Albert, bon dia.
Bon dia.
Parlem de l'episodi de forts vents d'ahir que ha deixat un balanç d'una persona morta i 6 ferits ingressats als hospitals i molts desperfectes al mobiliari urbà. Un panorama que serveix al govern per avalar les restriccions de mobilitat que es van prendre per minimitzar els efectes del fort vent davant d'algunes veus crítiques, ja la sentíem ahir, perquè consideren que va haver-hi un excés de zel que es va exagerar fent aquesta mesura extensiva a tot Catalunya. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Aquesta nit ha mort una dona de 46 anys que li havia caigut a sobre part del sostre d'una nau a Barcelona mentre feia un descans del seu torn laboral i que estava ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. Queden 6 persones més ingressades, una de les quals han estat crítica a Bellvitge, i 3 més han estat greu. 2 joves que ahir també van ser hospitalitzats ja han estat donats d'alta. Un balanç que, segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, justifica la gestió que va fer el govern tancant escoles i reduint la mobilitat i que des del territori s'ha criticat per excessiu i massa generalitzat.
A la llum de les informacions que es tenien i basats en les recomanacions dels cossos de seguretat i sobretot de protecció civil es van prendre les mesures efectivament necessàries. I certament crec que les imatges que veiem així ho certifiquen i sobretot la quantitat de víctimes i de persones doncs, que en diferents estats de gravetat han estat ingressades.
I alerta perquè això no s'ha acabat aquí, avui tenim un dia de treva, però Protecció Civil està a l'espera d'un nou episodi de vent que ha d'arribar demà.
Sí, deixa la porta oberta a noves restriccions, sobretot per les rues de Carnaval, ho assegura Sergio Delgado, el subdirector general de Programes de Protecció Civil al Catalunya Nit.
És un escenari que no té res a veure amb el d'avui, no hi haurà aquest volum d'afectacions, entre altres qüestions, perquè no hi ha tanta població exposada i perquè és un episodi més habitual, però sí que hem de valorar que hi ha una situació perquè el dissabte és, hi ha activitats de Carnestoltes, a l'aire lliure, amb concentració de persones, i això també s'ha de valorar.
Doncs efectes d'aquesta ventada, que se sumen a les pluges de les últimes setmanes i que venim també dels efectes de la sequera de l'últim any, que encara perduren en algunes espècies i poden haver influït tot plegat en la gran quantitat d'arbres que han caigut amb el fort vent d'ahir. Tot i que encara no hi ha balanç del nombre d'exemplars caiguts, tot apunta que els grans damnificats són els pins, tant a les zones urbanes com també als espais naturals. Montse Poblet.
Per entendre els danys que la ventada ha provocat a l'arbrat, hem de mirar diversos factors. Per començar, aquesta vegada, el vent ha bufat en zones on els arbres no hi estan acostumats. Els de Barcelona, per exemple, han crescut amb llevantades puntuals i ahir la ventada va venir des de l'interior amb una força i una direcció per la qual no estan preparats. Això s'hi sumen arrels debilitades pels anys de sequera i uns sòls amarats d'aigua per les precipitacions que no els aguanten igual que quan estan secs. Jordi Roy és tècnic de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona.
Quan hi ha molta aigua acumulada i no he pogut desallotjar aquesta aigua al subsol, doncs les arrels podríem dir que estan una mica més mòbils.
A Barcelona, la majoria d'arbres que han caigut són tipuanes, pollancres, salzes i pins, que també han quedat molt tocats als espais naturals. Superada l'emergència, els agents rurals comencen ara el patrullatge per l'interior dels boscos amb la mirada posada en els efectes que els arbres caiguts puguin tenir per la campanya d'incendis. Adrià Oliver és el coordinador de l'àrea forestal del COS.
Si aquests arbres no retiren del camí, doncs, i impedeix el trànsit dels vehicles d'emergències. I, per altra banda, doncs, si tenim alguna zona en què s'han tombat molts arbres, doncs això suposa un combustible que a l'estiu doncs, estarà sec i doncs, pot augmentar la risca en aquella zona.
Alguns experts també apunten la possibilitat que en aquests arbres morts s'hi acumulin insectes o plagues que es puguin estendre a altres exemplars.
Un minut, haurem arribat a un quart de dues. A partir de demà tornaran a passar trens entre Manresa i Cervera. Això és la línia RL4 i totes les limitacions de velocitat que s'han posat. Arran de les obres d'emergència s'hauran aixecat el mes d'abril. Aquest és el calendari a curt i mitjà termini que s'han fixat la Generalitat i el Ministeri a la crisi de Rodalies. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Quedarà pendent de reobrir el tram Sant Sadurní-Martorell de la R4 Sud, el Reus-Ribarroja de la R15, o Martorell-Granollers de la R8 per viatgers i Vic-Puigcertà de la R3. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat el criteri que seguiran per reobrir-los.
Quan els gestors operadors ens donguin els certificats de seguretat, s'hagin fet les marxes exploratòries i les marxes blanques i ens arribi aquesta informació, llavors nosaltres traslladarem, efectivament, el servei comercial i la data exacta. Però sí que la que tenim per segur, l'RL4 Cervera Manresa, aquesta sí que la volíem dir amb tota certesa.
Pel que fa a les limitacions de velocitat, a tota la xarxa ferroviària catalana ara n'hi ha unes 200. La meitat s'han posat arran de les inspeccions per l'accident de Gelida. Aquestes s'hauran retirat a començament d'abril i a més llarg termini, la previsió és la que ha concretat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Y el horizonte que tenemos de finalizaciones este año. Por tanto, si todo fuera bien, a finales de este año, pues Rodalies tendría una situación mucho mejor desde el punto de vista de limitación.
Pel que fa treballadors, Adif n'ha destinat 400 per assegurar les infraestructures en 91 punts, amb una inversió pròxima als 90 milions d'euros.
Gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
I atenció, perquè hi ha novetats en la crisi de la pesta porcina africana. Per primera vegada han aparegut dos casos fora del radi de 6 quilòmetres considerat del risc. En concret, els que han aparegut han estat en una urbanització de Molins de Rei, al Baix Llobregat. La conseqüència més immediata d'això és que s'amplien les restriccions d'accés al medi natural, tant en aquesta població com també al Papiol. L'anunci l'ha fet el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, des de Lleida. Allà hi tenim l'Estela Bosoms. Estela, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Ara ja són 14, doncs, els municipis on es prohibeix accedir als boscos, camps o parcs fora del nucli urbà, no?
Sí, tots al voltant de la zona 0 a Cerdanyola del Vallès. El radi del risc és de 6 quilòmetres i els dos senglars morts per pesta porcina a Molins de Rei havien traspassat aquest perímetre i s'han trobat a 8 quilòmetres. Segons el conseller Ordeig, aquest era un escenari previsible.
El mal menor és que s'estén cap al sud, que era previsible que haguéssim d'obrir en algun moment o altre, doncs, que algun d'aquests focus, doncs, algun d'aquests ports es pogués desplaçar cap a aquesta zona.
El conseller ha explicat que reforçaran els tancats a l'N2 o la B23 per intentar evitar el pas de senglars. El que no s'altera és el radi considerat de baix risc, a 20 quilòmetres del punt on va aparèixer el primer focus i on, segons Ordeig, s'han intensificat les batudes. El total de positius des de finals de novembre s'eleva a 155.
Malgrat tot, sí que hi ha una bona notícia, i és que en aquesta nova àrea que queda restringida no hi ha cap granja afectada. I per tot plegat incrementa la preocupació al sector porcí, però...
Sí, 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 que demana més recursos per contenir la malaltia. N'hem parlat amb Jordi Siscart, de JARC, i Rossend Saltiveri, d'Unió de Pagesos.
Ho veiem amb preocupació, aquest salt. Potser no s'estan portant a terme tan bé com creiem aquestes actuacions. I també el que és preocupant és que ho trobin dos ciutadans.
L'únic que demanem és que hi hagi més efectius per realment continuar amb la lluita de cercar tota la zona dels positius i eliminar el més ràpid possible els ports senglars.
I és que hem de recordar que l'aparició de la pesta porcina africana a Catalunya ha fet baixar els preus i ha tingut un fort impacte en els números de les granges de porcs del país.
Molt bé, gràcies, Estela Bosoms, des de Lleida. Bon dia.
Bon dia.
Un quart i tres minuts de dues. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, proposa un front comú institucional per salvar les empreses papereres de Valls i Montblanc que International Paper vol tancar. Avui ha estat ell a la capital de la Conca de Barberà en un acte i ha aprofitat per reunir-se amb el comitè d'empresa. L'ha seguit des de Montblanc amb Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més ha dit el ministre Jordi Hereu?
Sí, el ministre creu que hi ha alternatives sòlides per evitar el tancament de les dues empreses i confirma que hi ha hagut contactes de possibles compradors amb la Generalitat. Jordi Hereu creu que hi ha prou sintonia institucional per afrontar solucions per la viabilitat de les dues papereres.
Nosaltres voldrem treballar fent un front comú i dialogant amb l'empresa, com sempre fem. Nosaltres sempre intentem en els processos de desindustrialització evitar justament aquests processos. I moltes vegades vol dir portar la reflexió a les empreses per aviam si poden canviar els plans. Si no pot ser així, aleshores buscar alternatives on altres empreses es puguin quedar per seguir impulsant la capacitat productiva. I només com a últim estadi és intentar llavors ja el procés laboral. Però jo crec que en aquest cas crec sincerament que tenim oportunitat.
El president del comitè d'empresa de la factoria de Valls, Albert Caral, també sortia satisfet d'aquesta trobada.
Hem parlat tant amb Conselleria de la Generalitat com ara amb el ministre que ens ha donat el seu suport, de que dintre de les seves possibilitats intentaran forçar al màxim perquè hi hagi una reindustrialització, que és simplement mantenir els llocs de treball. Jo això sempre us ho diré. Mantenim els llocs de treball. El territori no es pot quedar amb un forat tan gran amb dues empreses importants.
El tancament de les dues plantes deixaria al carrer uns 200 treballadors i afectaria de retruc desenes d'empreses que presten serveis complementaris i de logística. La direcció de la multinacional International Paper justifica el tancament en el marc del procés de fusió i de reorganització que està fent tot el grup a Europa. Els últims dies, però, els ajuntaments de Valls i de Montblanc també han aprovat mocions d'oposició a aquest tancament de les plantes.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna, però rebaixa les penes de presó i manté la inhabilitació a tres Mossos d'Esquadra per agredir un jove al Raval a Barcelona durant el toc de queda nocturn al novembre del 2020. El Tribunal rebaixa de 7 a 4 anys les penes de presó dictades per l'Audiència de Barcelona, però manté que l'actuació policial va ser abusiva. El Tribunal absol un quart agent que inicialment tenia una condemna menor. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'alt tribunal qualifica els fets d'extrema gravetat i manté penes de presó pels tres agents. També confirma les penes de fins a 12 anys d'inhabilitació, tot plegat pels delictes de lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral, i també els condemna per un delicte de falsedat documental per falsejar l'atestat policial per justificar la seva actuació. La sentència també destaca que en el cas va ser clau el vídeo d'una veïna que va gravar l'actuació policial i la van difondre per xarxes socials, i això va permetre, diuen, corroborar el relat de la víctima i contrastar-lo amb la versió policial. Des d'Irídia, Centre de Defensa dels Drets Humans, que ha portat el cas, destaquen que, malgrat aquesta rebaixa de penes, el tribunal manté el nucli de la condemna.
I uns 200 catedràtics d'arreu del món reclamen que es deixi en llibertat l'activista Pablo Hasél. En una campanya organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana també demanen al Parlament Europeu que el reconegui internacionalment. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, a través del Premi Sàharov a la llibertat de consciència, l'ANC i altres entitats han recollit aquestes 200 signatures del món acadèmic. I aquest és el primer pas, segons Toni Strubel, secretari nacional de l'ANC.
Ens hem plantejat aquesta campanya per veure, per posar un termòmetre en un àmbit tan significatiu com és l'acadèmic, i ens veiem doblement molt reforçats en aquesta petició. I té un pes institucional molt important aquesta llista. Per tant, creiem que això és una carta verda que tenim per avançar.
Pablo Hasél porta 5 anys empresonat des de l'octubre passat al centre penitenciari de Lledoners per enaltiment al terrorisme i injúries a la corona.
Un estudi que publica el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya reclama polítiques de prevenció al suïcidi entre els majors de 65 anys. És el col·lectiu amb la taxa de suïcidis més alta. S'alerta que les xifres augmentaran per l'envelliment de la població i es demana una intervenció social més enllà de la salut mental. Un total de 538 persones es van treure la vida a Catalunya el 2024, de les quals un terç eren persones grans. Marriera, bon dia.
Molt bon dia. Quan parlem de suïcidis, no pensem
comencem amb gent gran i és el col·lectiu amb les taxes més altes, com ens explica la gerontòloga i treballadora social Cristina Noro, autora de l'estudi. Ens avisa que les xifres són de mínims, ja que hi ha moltes morts sospitoses que s'atribueixen a accidents. Els homes que se suïciden tripliquen els casos de les dones en aquesta franja d'edat i les causes són multifactorials. La soledat no desitjada, els trastorns depressius i els canvis en la salut per un dolor crònic o una discapacitat són les més comunes. Cristina Anoro reclama estudiar el fenomen i fer plans específics pel col·lectiu més enllà de la salut mental.
Si el suïcidi és un problema social, cal posar en marxa plans socials i per fer-ho possible hem de poder conèixer des d'un punt de vista estadístic el context social i sanitari de les persones grans mortes per suïcidi per poder incidir en aquests factors que hi precipiten.
Per exemple, proposa recollir les dades que tenen els CAPs sobre les persones suïcides per veure les últimes consultes fetes i detectar els possibles factors que ho van precipitar. El 9% de les trucades que va rebre l'any passat al telèfon de l'Esperança, que treballa per la prevenció del suïcidi, van ser de persones de més de 65 anys i el 30% apuntava la soledat com a principal factor seguit dels problemes de salut mental. La carretera nacional 260, l'eix pirinenc entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, s'ha convertit en una cursa d'obstacles. Des del desembre hi han aparegut centenars de sots que compliquen la circulació. Ara han començat a treballar per tapar-los. Martinet, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Són uns treballs, però, encara provisionals, no?
Sí, perquè són només uns pedaços d'asfalt i duren ben poc, mentre es continuen obrint clots nous. Els culpables són la sal que es llença per evitar el gel i les nevades, que aquest any han estat abundants. Aquests dos elements han provocat sots a l'asfalt amb alguns que superen els 5 centímetres de profunditat i el metre d'ample. Rosa Andorrà és l'alcaldessa del Pont de Bar, l'Alt Urgell.
Es veu molt perillós. S'han intentat tapar, perquè és veritat que els van intentar tapar, però tal com es tapen es tornen a obrir i té que haver-hi una solució. A mi m'han arribat a dir un veí del municipi que un dia anant amb el remolc se li va desenganxar.
Ja fa dies que hi ha senyals que avisen del perill i els operaris, com dèiem, n'han començat a tapar alguns, però l'Estat, el titular de la via, diu que fins a la primavera, quan faci més calor, no es podran reparar com cal. I l'alcaldessa de Montellà i Martinet, a la Cerdanya, Roser Bombardó, diu que no poden esperar tant.
La resposta, no?, que ens han donat és, bueno, ara quan faci bon temps, doncs ja ho repararem. Bueno, no podem esperar que faci bon temps, exigim que es faci ja una millora global de tot el que és el ferm, perquè estem parlant d'una nacional i té molt trànsit i cada vegada va a més.
Justament en el tram entre Martinet i el Pont de Bar és on hi ha més sots, però també n'hi ha, i en surten de nous a més, a l'As i Cerc o Arsega, la d'Alt Urgell, o a Prullans i Vallver de Cerdanya, fins i tot en trams que tot just es van asfaltar l'estiu passat, fa pocs mesos.
Gràcies, Joaquim. I finalment, després d'anys de reivindicació, Endesa reforçarà la xarxa elèctrica fins a les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa. Això és per evitar els talls intermitents de llum que afecten els dos municipis. Alguns duren fins a 40 hores. La companyia els ha anunciat aquest compromís en una reunió a tres bandes amb els dos ajuntaments i també la Generalitat. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, Endesa reforçarà la línia actual que porta llum a la Vall d'Hostoles des del Gironès. Però més, ha començat els tràmits per fer un segon circuit que els porti corrent elèctric des de Santa Pau. Una gran notícia per l'alcalde de les Planes, Marc Puig.
Aquesta de Santa Pau fa molt de temps que s'estava parlant, però ara sí que ja veiem que s'estan movent i que, de fet, ja han demanat els primers permisos als ajuntaments afectats per tal que es pugui tirar endavant en breu.
Per l'alcalde, aquestes millores han d'acabar amb la precarietat elèctrica i els talls de llum continus dels últims anys, sobretot quan fa mal temps, tant a les Planes d'Hostoles com també a Sant Feliu de Pallerols.
Hem estat fins a 12 o 14 hores sense subministrament, sobretot a la zona de Cogolls, i Sant Feliu també els hi passa el mateix. En l'últim cas van estar més de 40 hores sense subministrament, i per tant aquí nosaltres el que vam dir és prou, perquè són uns problemes molt reiterats al llarg dels anys per una falta de manteniment.
Això a la Garrotxa, però encara sobre llum, a Molló, el Ripollès, amb talls per la ventada d'ahir, ja han recuperat el subministrament d'electricitat, si bé encara hi ha problemes amb la cobertura del telèfon.
Doncs vinga, va, dos minuts per arribar a dos quarts de dues del migdia. Parlem de la segona fase de les obres per ampliar el Parc de les Glòries de Barcelona fins al carrer Consell de Cent. S'estan enderrocant les tres illes de cases que hi ha entre els carrers de Castillejos, Independència i Consell de Cent i la plaça de les Glòries. Els veïns celebren el procés de transformació del barri, tot i que recorden que encara queda molta feina per fer. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. L'enderrocament d'aquests edificis, que està previst que s'acabi a la primavera, s'inclou en el projecte de transformació de les Glòries i els seus entorns. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme.
Faltava tota la part nord del Parc de les Glòries, i ja hi ha diversos edificis, alguns dels quals es preserven, com la Casa del Sucre o l'antiga fàbrica de paraigües, però hi havia una sèrie d'altres edificis que han de permetre el desenvolupament de la plaça amb l'ampliació del parc i una millor connexió amb l'Eixample i amb el Clot. I això és el que s'està fent.
Els veïns encara en aquests mesos amb resignació i esperança, també. Creuen que el barri sortirà guanyant.
Bé, molt bé, molt bé. Ja l'esperàvem des de fa molt de temps. Bueno, és per a millor. Nosotros las botigas de aquí como que nos va a ver.
Bueno, unas obras que esperábamos hace un montón de tiempo y que va a cambiar el barrio, sobre todo como una limpieza, ¿no? Y más amplitud. Yo veo el horizonte. En el momento que tenga el parque enfrente, la gente va a pasear más por la zona. Va a cambiar el barrio.
L'associació de veïns Clot Camp de l'Arpa és una mica més continguda i recorda que encara queda molta feina per fer. Escoltem Miquel Catassús, que és el seu president.
Això és un petit pas dins d'un gran camí. Vull dir que quan l'Ajuntament ens ve a dir bueno, el Glòries pràcticament ja està acabat, direm tant de bo, però no és així. O sigui, falten molts passos encara. Vull dir, estem potser una mica més de la meitat, però encara falta un 40%, que és molt important també, no? Sobretot els equipaments de barri, que són en alguns barris fan malament de moment. Falta molt habitatge públic encara, falten zones verdes, sobretot a la part de la Meridiana Sud, falta més participació, falten unes quantes coses.
Es preveu que a la nova zona del parc hi hagi zones de joc infantil, camps de petanca i un espai polivalent on es podran fer activitats diverses.
I encara sobre Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat crearan una entitat pública per gestionar la regeneració urbana al barri del Besòs Maresme. Estarà en marxa a finals d'any, tindrà un pressupost de 400 milions d'euros. La iniciativa neix del pacte entre els grups municipals de Barcelona en Comú i el PSC.
Amb aquesta eina, segons ha explicat la tinenta d'alcaldia, la Laia Bonet, en 12 anys es rehabilitaran més de 4.000 habitatges, molts dels quals tenen problemes greus de luminosi i alguns fins i tot estan en risc d'esfondrament.
El Besòs Maresme té unes característiques que concentren, per una banda, patologies estructurals més greus, en segon lloc, un gran nombre d'habitatges amb aquesta situació i, finalment, concentra també una realitat, una complexitat social al darrere que no se'ns escapa, que també obliga a repensar quines són les eines amb les que podem ser més eficaços.
La portaveu de Barcelona en Comú, Gemma Tarafa, ha destacat els que considera són els dos pilars més importants d'aquest acord.
És molt important que aquesta empresa mixta ens doni aquest control públic, aquest recuperar aquest lideratge públic que és cabdal perquè pugui ser efectiu fer com a mínim aquesta rehabilitació en 4.500 habitatges. La segona, aquest acord ha de tenir i té aquest compromís pressupostari de poder injectar 400 milions en 12 anys.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Passen pràcticament dos minuts de dos quarts de dues i fem un cop d'ull a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Mira, avui tenia ganes que recomanessis aquest article perquè jo l'he buscat expressament per veure com són realment aquestes esteles de Sanaüja, no?, que en parlàvem l'altre dia.
Sí, correcte. És que fins que no les veus no et fas la idea del que realment són de curioses, importants, i tenen un punt de vista estètic impressionant, no? Són unes esteles que daten entre el segle XIV i XVIII i que estan conservades. Esteles vol dir, doncs, aquests recordatoris que es posen als cementiris, bàsicament.
Com una mena de làpida, però són sobre un pilar, no?, i tenen unes inscripcions.
Són com molt estètiques, no?, i recorden fins i tot doncs, esteles celtes, per exemple, no? Doncs aquestes esteles d'aquesta població de Sanaüja ja formen part del patrimoni, diguem, allò a conservar, el patrimoni d'interès cultural.
Vecin, que n'hi diuen,
exacte,
no?
Exacte, aquest patrimoni d'interès cultural del país, i és molt interessant que les veureu si cliqueu això a la web i l'app del 3Cat Info, esteles de Sanaüja, ara és justament una de les notícies més llegides.
Molt bé, i també esperava l'alcaldessa, crec que amb aquest impuls es pogués tenir també més recursos perquè es puguin exhibir bé, perquè ara em sembla que és amb cita prèvia, que no és accessible.
Clar, no hi ha la infraestructura encara, exacte.
Què més? Què recomanem avui?
Mira, una recomanació perquè no sé si ja tens lloc per anar a veure l'eclipsi solar del dia 12 d'agost.
Mira, ho vaig intentar a l'estiu, a Prades.
Ui, això fa molt.
A l'estiu, a Prades, estava tot ple. Ja hi havia llista d'espera.
Crec que no, que ja fas tard. Sí, correcte.
No, clar, faig tardíssim.
Mira, tenim una informació al 3cat Info que es diu Eclipsi Solar 2026 a Catalunya, alegria imprescindible per un esdeveniment únic.
Que la majoria de catalans no veurem bé.
Falten 6 mesos i aquí trobareu tota la informació, tots els gràfics, veureu que és tot clicable, exactament per on passarà aquesta ombra.
Aquesta ratlla, no?
Aquesta ombra, diguem, de foscor, exacte.
Tot plegat per 2 minuts, no arriba, eh?
I sabeu, és una línia que va, doncs, de Lleida i Vendrell cap avall. I, en fi, ja veureu que és molt interessant i aquí us podreu situar exactament on... Que, per cert, sapigueu que l'últim també podreu llegir el 3cat Info. L'últim eclipsi va ser el 1905, visible a Catalunya. Per tant...
No és fàcil de veure.
No, fa 120 anys.
Molt bé, Marc, i fa un any de què parlàvem?
Mira, parlàvem de la Sagrada Família que ensenyava la façana de la Glòria. És aquesta que es vol construir en un termini de 10 anys, però atenció, perquè és la de la polèmica.
La que comporta
expropiacions, l'escalinata,
no?
Per sobre del carrer Mallorca i, doncs, tirar terra uns habitatges, etc. Bé, en un any no s'ha mogut res, està tot igual. Igual, per entendre'ns, però el que sí que s'ha fet és demanar a 3 creadors, entre ells Miquel Barceló, que dissenyin d'alguna manera com veurien aquesta futura façana de la Glòria. Per tant, doncs, en fi, el termini era 10 anys. No sé si n'hem de descomptar un i ara anem ja cap als 11 anys.
La Sagrada Família jo crec que ja ningú s'atreveix a fer càlculs, és una mica com Rodalies.
Però, ja ens ho trobarem el dia que estigui del tot avis, fet. S'atrevien a fer menys càlculs. Jo crec que nosaltres sí que la veurem acabada.
Sí, tu creus, eh? Espero. Tant de bo.
Vinga.
Gràcies, Marc, bon cap de setmana. Bon
Catalunya al dia.
Just passen 5 minuts a 2:15 del migdia. I ens quedem a Barcelona, però per parlar de delictes, l'any passat van baixar un 6% respecte al 2024. En total se'n van denunciar 169.000, 11.000 menys que l'any anterior. La xifra s'explica pel descens dels furts, els robatoris i la multireincidència, que baixa un 8,5%. També es van registrar un 5% menys de delictes de violència de gènere. En canvi, pugen un 27% els relacionats amb les drogues. Tot plegat són dades de la Junta de Seguretat de Barcelona, que s'acaba de fer a l'Ajuntament i que ha seguit amb Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, són xifres delinqüencials del 2025 molt similars a les de 10 anys enrere i és gràcies a que els delictes contra el patrimoni han baixat un 7%, però segueix sent el que més es denuncia. La majoria de robatoris amb violència es fan al carrer per una persona que no va armada, que roba un mòbil i no lesiona la víctima. En aquest sentit, hi ha més pressió policial i les detencions pugen un 14%. L'alcalde Jaume Collboni acaba de sortir de la sala on s'ha fet la roda de premsa, satisfet amb les xifres.
L'any 25 els fets delictius a la ciutat de Barcelona s'han reduït en un 6,1% i, per tant, podem avui dir que ja són 2 anys consecutius de reducció de delictes a la ciutat de Barcelona i ens hem situat en aquests moments amb xifres de fa 10 anys.
Doncs justament ahir s'aprovava aquests canvis en la llei de multireincidència, però no sé com es pot analitzar aquest descens de més del 8% d'aquest fenomen de la multireincidència sense tenir en compte encara els efectes d'aquesta nova llei, Miquel.
Clar, mira, aquí de moment s'han felicitat tant la consellera Parlon com l'alcalde Collboni per aquest nou marc que feia temps als ajuntaments i també els cossos policials demanaven. La multireincidència, de fet, és el cavall de batalla des de fa anys de l'Ajuntament. Baixa, com deies, un 8,5. Tot i això revela que hi ha 500 persones detingudes 4.000 vegades a la ciutat, de les quals se'ls imputen gairebé 10.000 delictes. D'aquests, hi ha 5 els que se'ls ha detingut 350 vegades. I en aquest sentit, els 8 plans Campai que s'han fet a Barcelona han actuat en la detenció de 250 persones. La comissària Montserrat Estruc destaca que sovint els multireincidents fan campanya estacional, però que en l'últim any, 5 han anat, els més actius, han anat a la presó.
Tenim moments a Barcelona, doncs, amb, per exemple, no? Hem tingut l'ICE o tindrem el Mobile. Aquestes persones tenen molta mobilitat i el que busquen és l'oportunitat. Per tant, a Barcelona hi ha aquesta oportunitat, no? I per tant, doncs, notem de manera estacional que venen i van. El que està claríssim és que volia remarcar que els 5 delinqüents que he comentat abans a la Junta, que acumulaven, no, uns 350 antecedents policials i moltes detencions, 4 d'ells estan a presó.
Pel que fa als narcopisos, se n'han desmantellat 57, en feia referència Núria Parlon, consellera.
Aquí a Barcelona, en el darrer any, ha fet 110 entrades i perquisicions, ha desarticulat 165 punts de venda, ha detingut 210 persones i dintre d'aquestes operacions s'han recuperat un total de 57 domicilis que de manera delictiva s'utilitzaven per a aquestes activitats.
Pel que fa a denúncies de delictes de violència de gènere, han baixat un 5% i les de violència domèstica s'han mantingut, Estel.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel, per la recopilació d'aquestes dades, també per la seva interpretació. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
L'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, posa en funcionament el nou aparell de ressonància magnètica nuclear. És una demanda històrica d'aquesta part de Catalunya. L'equipament, instal·lat a la planta baixa del centre, permetrà fer proves diagnòstiques sense haver de desplaçar-se fora de la comarca com s'havia de fer fins ara. Tremp, Pau Rovira, això suposa una millora molt significativa per a aquests pacients del Pallars Jussà i del conjunt, al final, de l'Alt Pirineu.
Hola, Estel, bon dia. Sí, aquest nou equipament d'última tecnologia millorarà la qualitat assistencial i la rapidesa en el diagnòstic. Així ens ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Comarcal del Pallars, Eduard Sanjurjo.
Per l'hospital significa, doncs, dotar d'una tecnologia puntera pel diagnòstic, per la imatge, però sobretot pensem en els nostres usuaris, els nostres pacients, en els habitants d'aquí del Pallars, perquè els hi permet fer-se més proves complementàries aquí que abans havien de fer a Lleida. I, per tant, evitar desplaçaments, evitar temps perdut i els hi dona una medicina de més proximitat que no pas abans.
I és que fins ara molts usuaris s'havien de desplaçar per fer-se aquesta prova. Amb el nou aparell es redueixen desplaçaments, llistes d'espera i incomoditats per a uns 1.500 pacients. Ho explica Leandra Fernández, director clínic del Diagnòstic per a la Imatge de Lleida.
Estan derivant aproximadament entre 500 i 1.200 al llarg d'aquests últims 3 anys. No? L'any passat se van fer 1.500. Una part sí que se desplaçava a Lleida i una altra part utilitzant una unitat mòbil, però sí, calcula que estem parlant de més de 1.000 persones que ens estalvien de derivar cap a Lleida.
La instal·lació fixa d'aquesta ressonància magnètica ha obligat a adequar espais tant a l'interior com a l'exterior de l'hospital per garantir-ne el correcte funcionament.
Catalunya al dia.
Barreta, punta, camisa, escangalata, has perdut gairebé tots els botons. Un antifaz negre, manes, massa tort, dispauixa el món passant. Arrossega la disfressa per la sorra i a la mà d'una forquilla i de colla ha sortit una ampolla buida sobre el pit.
El temporal de vent de Catalunya condicionant l'inici de moltes celebracions de Carnaval. Després d'un dijous gras amb mig gas, descafeïnat, marcat per les restriccions de mobilitat, el país es prepara ara per uns dies de bogeria, de disbauxa i de sàtira a dojo.
Deixa el fardo per demà i oblida la teva...
Al Catalunya al dia us proposem un recorregut des del litoral cap a l'interior per alguns dels carnavals més singulars de Catalunya. Una rua de carnaval que fem amb Montse Gené, amb en Fèlix Martín, amb la Clara Chavarria i amb en Joaquim Albalater.
Sitges i Vilanova i la Geltrú ja es troben immersos en el Carnaval, que és un parèntesi de 6 dies dedicats a la festa. A Sitges, ahir ja va arribar el rei Carnestoltes a l'escenari de la Fregata, sota l'església, amb música, llums i focs artificials, recollint la vara de comandament de mans de l'alcaldessa Aurora Carbonell.
Tinc la vara més carregada que el mòbil d'en David per fer selfies aquests pròxims dies. Per tot això i molt més, em proclamo rei del Carnaval!
Avui és el torn de l'arribo del rei Carnestoltes a Vilanova i la Geltrú a 8:15, amb les disfresses i carrosses carregades de sàtira, i a la mateixa hora a Sitges hi haurà la Rua d'Antes, amb la indicació de disfressar-te amb el primer que trobis a casa. Demà, a les 11 del matí, a Sitges hi ha la cursa de llits disfressats i a Vilanova i la Geltrú tarda per als nens amb el caramel. Diumenge arriben els dos plats forts. Al matí les comparses de Vilanova i la Geltrú, en què 11.000 parelles ballaran el so del Turuta mentre fan les guerres de caramels, i a Sitges la primera de les dues grans rues, la de la disbauxa, a les 7 de la tarda. Abans de l'enterrament del rei Carnestoltes, a Vilanova encara hi haurà temps pels coros i el Vidalot, i a Sitges per la Rua de l'Extermini.
A la Costa Brava, tothom pendent del temps. A Lloret de Mar, per exemple, per començar, han suspès el Carnaval Jove d'avui a la tarda i vespre, confirma l'alcalde Jordi Hernández.
Ajornar per previsió de pluja els actes del Carnaval Jove, que s'havien de fer aquest divendres des de 6:15 de la tarda fins la matinada. Aquests tindran lloc amb els mateixos ingredients d'animació una setmana més tard, serà el divendres 20 de febrer.
I una de les rues més grans tornarà a ser en principi demà a la tarda a la de Platja d'Aro, això amb permís de la meteorologia també, diu la regidora de Turisme de Platja d'Aro, Imma Gelabert.
Una cosa és que ens faci una miqueta de vent, que això en altres ocasions doncs, també hem hagut d'estar fins a l'última hora pendents de pluges, vents... Això ho farem i estem acostumats. Esperem que no ens calgui prendre cap mesura més important i puguem gaudir de pròpiament de la rua de les més de 5.000 persones que desfilen tant al matí com a la tarda.
També han programat rues multitudinàries amb milers de participants i públic entre demà dissabte i diumenge a Palamós, Roses o Blanes.
A Tarragona, dissabte i diumenge són els dies forts del Carnaval. Demà la jornada començarà amb la tradicional baixada del Pajarito de marcat caràcter irreverent. Desenes de colles d'amics i entitats s'hi reuneixen per baixar amb les seves andròmines per la baixada de la pescateria. A la tarda el protagonisme serà per la Rua de l'Artesania, en què participaran 30 comparses. L'encapçalarà la colla La Bota amb més de 40 anys d'història. Enguany, el seu fil conductor durant el Carnaval serà la censura i, segons ells, la temàtica girarà al voltant dels anys 20, amb especial protagonisme pels gàngsters. Tot això passa després que PortAventura els fes un requeriment per haver-se inspirat en el seu nom, per a l'eslògan i la imatge d'enguany, sota el nom de Mort Aventura. A Tortosa destaca el carnaval del barri de Ferreries Sant Vicent, on dissabte hi tindrà lloc una gran rua que començarà a les 5 de la tarda davant de la casa modernista Camós, que es convertirà, com és tradició, en l'Ajuntament de Ferreries. Al Vendrell, al Baix Penedès, la principal cita és aquesta tarda amb una rua que comptarà amb 40 carrosses i 15 comparses, un esdeveniment que es coordina amb altres municipis del Penedès marítim, com ara Cunit, Calafell, Cubelles i l'Arbós.
A Solsona el carnaval ja va arrencar i al vespre amb l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes, això sí, patint, com els últims anys, pel temps que aquest matí ha fet moure de lloc algun dels actes. Avui la protagonista és la baixada de Boids, uns vehicles casolans que corren carrer avall. Demà serà el torn dels actes més emblemàtics aquest any amb novetats. Per exemple, el mercat que s'allarga o la rua que per primer cop estarà limitada a 700 participants. Àlex Vilanova és el president de l'Associació de Festes.
Duri una mica menys per un tema tèrmic i també per intentar motivar el fet de no participar per participar, sinó per potenciar una mica la qualitat del que es veu allà.
També hi ha canvis en la proclamació del Mataruc d'Honor, els ballets o la penjada del ruc, que començaran més tard, gairebé a la mitjanit.
Ja ens agraden molt a totes les edats, però el dissabte no creiem que fos un dia que haguéssim d'estar patint per un públic petit i això l'hora ja afavoreix una mica aquest aïllament de cert públic que té altres moments de carnaval per gaudir.
Seran, doncs, desenes d'actes que s'allargaran fins dimecres de cendra i que cada any porten a Solsona més de 20.000 persones.
Doncs gràcies a tots i bon carnaval! Bon carnaval i bon dia de la ràdio, també, que és avui. I per celebrar-ho, Catalunya Ràdio surt a la carretera amb els oients. Arreu de Catalunya, sota el lema Venim amb tu, Ricard Ostrell i Francesc Garriga recorren el país en dos minibusos amb una programació especial plena de música, d'entrevistes, d'humor i de veus de l'emissora.
A punt d'arrencar ja aquesta jornada històrica que recorrerem tot el país, recorrem de dalt a baix, sortint de Barcelona, però passarem per Girona, per Tarragona, pel Vendrell, per Targa, per Torelló...
Fent 9 anys que fèiem una idea que ja va ser revolucionària en el seu moment, que és anar a fer ràdio a casa dels oients, i vam dir, ostres, aquesta idea l'hem d'evolucionar i ara fem territori, fem país...
Ara mateix? La barrera de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona com si fóssim directius
clar,
del club.
Espera, jo ara baixaré, i ara estem a la plaça Sant Jaume, i em ve a rebre el conseller de la presidència, Albert Dalmau, president en funcions.
Quan hi ha temporals, quan hi ha afectacions, o quan hi ha afectacions com les que hem viscut aquests dies a les Rodalies, la forma més directa d'arribar als ciutadans i a les ciutadanes a través dels mitjans de comunicació i sobretot de la ràdio.
Alerta perquè vagi arribant gent al Centre Cultural La Mercè. Últimes localitats, aneu passant, eh? Vull dir,
sí, endavant, aquí davant.
Jo també m'aixeco escoltant-vos a vosaltres i acompanya molt, acompanyeu molt.
Un lloc molt especial del Vendrell perquè és una localitat molt vinculada a Pau Casals.
I quan quedes amb algú de Barcelona a algun punt de Catalunya, sempre arriben tard perquè diuen oi, hem trobat un trànsit sortint. Què dius ara?
Nosaltres estem entrant a Tarragona i anem on time màxim. Estem entrant a la ciutat i de seguida arribem al mercat. O sigui que, Ostrell, vas tardíssim.
Sí, vaig tard perquè hi ha hagut un embús a la sortida de Barcelona. Sí, sí.
I si generem caliu? Sant Josex.
Et miro i no sé què ets. Potser un animal salvatge.
Acabar una mica
aplaudiments des del Mercat Central de Tarragona. Som aquí en directe per continuar aquesta celebració del Dia Mundial de la Ràdio.
No hem tingut el Manol, l'entrenador de l'Espanyol.
Pues bueno, perquè no m'aviseu.
Perquè vostè era conductor d'autobús.
Era conductor d'autobús, sí. De la Tusa de Badalona.
Vostè com s'hagués saltat tota la retenció que hi havia a la ronda de dalt?
Bueno, en contradirecció.
I demà és 14 de febrer i serà Sant Valentí. A banda de les celebracions diverses, el que no sap molta gent és que les restes del sant de Sant Valentí es conserven a Ribes de Freser, al Ripollès. Si més no, això és el que diu la tradició. Aquest any en fa 360 que el cos va arribar al poble. Una història, com moltes d'altres, marcades per la Guerra Civil Espanyola. Una efemèride que es vol celebrar just quan van arribar les despulles, tot reivindicant la restauració de l'església de Santa Maria, que és on són. La història d'aquest sant protector del poble de Ribes ens l'explica la Laia Claret.
Tot comença a mitjans del segle XVII. El cos de Sant Valentí arriba a través d'un jesuïta ribetà que era al Vaticà. Miquel Sitjà i Serra és docent del camp d'aprenentatge del Ripollès.
Tenen presumpció de ser autèntiques les relíquies, el cos sencer, no són les relíquies, és el cos sencer, perquè qui les dona és el mateix Vaticà, és el mateix papa de Roma que les dona en aquest religiós jesuïta fill de Ribes que es deia Jacint Piqué. Tot això està com molt controlat, és a dir, passa uns controls de qualitat molt estrictes.
El cos arriba al poble el 16 d'agost del 1666, després d'una llarga travessia. Jacint Piqué també tenia vincles familiars amb Olot, segons Sitjà, i s'ofereix una part del cos a la capital de la Garrotxa. Sitjà ens explica la figura de Sant Valentí.
Era un sacerdot en època de persecució de cristians. Ell, per exemple, casava en secret i d'amagat parelles cristianes de Roma que estaven perseguides pel fet de ser cristianes i els casava.
Ribes decideix fer Valentí sant protector, però arriba la Guerra Civil.
Estem en un moment que governa la CNT FAI a Ribes i una coalició de partits. Com que a Ribes hi ha un alt índex d'atur, l'any 1936 decideix demanar una subvenció a la Generalitat per enderrocar l'església i fer-hi una plaça.
Per tant, es fa malbé l'església.
Va haver-hi gent que van salvar coses, però no van poder salvar el cos sencer de Sant Valentí i només van poder salvar aquest petit reliquiari, que és el que encara tenim i que encara es venera el dia 14 de febrer.
L'any 1945 reconstrueixen l'església de Santa Maria, però ara tocaria restaurar-la, segons Sitjà.
Sí que necessita doncs, una revisió a fons, bàsicament de coberta, i hi ha filtracions d'aigua i altres coses, i engegar un procés de manteniment seriós i de restauració.
L'Ajuntament assegura que estan converses amb el bisbat per posar fil a l'agulla per aquesta restauració. Aquest cap de setmana se celebra la festa de Sant Valentí al poble, però la festa grossa per commemorar els 360 anys de l'arribada del cos de Sant Valentí la volen fer el 16 d'agost, el dia just en què va arribar.
Catalunya al dia.
A la ciutat de Tortosa, l'Ajuntament iniciarà unes excavacions arqueològiques a l'entorn del balneari del Porcà, ara en rehabilitació. Tirar-les endavant era una condició que posava la Generalitat per acabar connectant el recinte amb l'antic call jueu. Des de Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I se sap quan començaran?
Doncs mira, la intenció del govern municipal és que comencin aquest mateix any. De moment, el que s'ha fet és licitar-les. Un dels objectius és trobar restes que ajudin a entendre com era la vida al call jueu, però no només. Marlleixa, alcaldessa de Tortosa.
L'actuació combinarà la retirada d'enderroc i terres de manera mecànica i manual i es preveu documentar fases d'ocupació des de l'època romana, medieval, andalusí i cristiana i l'època moderna.
Com deies, ara el recinte de l'antic balneari s'està rehabilitant. Un cop finalitzades aquestes obres, es treballarà a l'interior de l'edifici i es construirà una nova nau on s'ubicarà el futur arxiu comarcal.
Un nou edifici integrat a l'entorn amb una nova plaça al davant i un nou carrer que serà porta d'accés al call jueu i que permetrà incrementar també les visites turístiques a la zona. L'excavació tindrà una durada de 3 mesos. L'antic balneari d'Emporcà inclou un conjunt d'edificacions de finals del segle XIX al barri de Remolins.
Tot plegat, recordem, en un recinte que està declarat bé cultural d'interès nacional.
I aquesta música ens serveix per explicar-vos que la Sala Villarroel estrena Els fills de Lucy Kirkwood amb totes les entrades venudes. L'obra, dirigida per David Selves, compta amb un repartiment de luxe amb Emma Vilarassau, amb Jordi Buixaderas i també amb Mercè Aragonegà. I Roger Bastida ha guanyat la quarta edició del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona, dotat amb 25.000 euros, amb l'obra Passeig de Gràcia. És un llibre que, a través de petites històries, ressegueix més de 200 anys d'un dels grans emblemes urbanístics i socials de la ciutat, aquest Passeig de Gràcia. Doncs bé, Roger Bastida ha guanyat aquest Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona per aquesta obra.
Esports.
Cinc minuts ara per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
Comencem pel Barça. S'allunya molt de la final de la Copa Masculina de Futbol al perdre per 4-0 amb l'Atlètic de Madrid.
Després d'una primera part nefasta en què van encaixar els quatre gols, l'entrenador blaugrana Hansi Flick parla de lliçó, però no descarta una remuntada.
In the first 45 minutes we get a great lesson.
Els primers 45 minuts han estat tota una lliçó per a nosaltres, i això a vegades és positiu si arriben al moment oportú. I potser avui és el moment adequat. Però també he de dir que la segona part hem estat molt millor, que encara ens queda un partit i que lluitarem fins al final. Per davant tenim dues parts de 45 minuts i som capaços de guanyar cadascuna de les dues parts per 2-0. I aquest és el nostre objectiu.
2-0 and this is our goal.
Els blaugranes es queixaven d'un gol anul·lat a l'inici de la segona part que va necessitar 7 minuts de revisió del videoarbitratge. Rafa Juste, president interí del Barça, diu que demanaran explicacions. El dimarts 3 de març es jugarà el partit de tornada d'aquestes semifinals al Camp Nou.
A tot això, l'Espanyol serà el primer dels 3 equips catalans a jugar la 24a jornada de Lliga que comença avui.
Sí, l'equip blanquiblau rebrà demà el Celta de Vigo amb l'objectiu de trencar la ratxa de 6 jornades seguides sense guanyar amb un punt de 18 possibles. Fa uns minuts que ha finalitzat la roda de premsa prèvia del tècnic de l'Espanyol, Manolo González, una compareixença que ha seguit el Sergi Andreu. Sergi, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol tindrà per demà contra el Celta la baixa de Calero amb molèsties al quàdriceps al marge de la de Puado de llarga durada. El tècnic blanquiblau Manolo González ha explicat que l'equip ha de tenir calma i no tornar-se boig durant els partits. D'aquesta manera, recuperar la confiança a poc serà important per tornar a la versió que ja va mostrar l'Espanyol abans de Nadal. Aquesta és la clau per tornar a guanyar després de 6 partits sense fer-ho. Sobre el rival, el Celta diu que és un equip dur, que no encaixa gaires gols i que ha sabut minimitzar els riscos en els últims partits, no exposant-se tant. Un partit, per cert, el de demà, que coincideix amb el Dia Internacional del Càncer Infantil. Per això la roda de premsa d'avui ha acabat amb una pregunta d'un nen afectat per aquesta malaltia. L'Espanyol i el Celta uniran forces per donar visibilitat a aquesta lluita i mostrar el seu suport als nens i nenes que pateixen aquesta malaltia.
Gràcies, Sergi. I dilluns, la 24a jornada, la tancarà el duel català entre el Girona i el Barça. I al matí de Catalunya Ràdio hem pogut sentir avui el tècnic del conjunt gironí, Michel Sánchez, entenent que es trobarà un Barça ferit en l'orgull.
Picat, segur. La realitat és que ahir no va ser el millor partit del Barça i mai saps què és el millor. O sigui, que vinguin després de guanyar fàcil i en un moment de forma que hem vist que venia el Barça molt bé, o després d'una derrota dura, com ho va passar ahir.
Avui comença a disputar-se la 24a jornada amb l'Elx Osasuna.
I la jornada d'ahir tampoc va ser gaire bona per al Barça de bàsquet.
Va perdre el Palau davant el París, l'antepenúltim de la classificació de l'Eurolliga, per 74-85. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, lamentava el desencert ofensiu.
Ens ha faltat això, jugar millor en atac. Llavors ens hem passat pitjor la pilota, la segona part també, i malgrat fer més tirs de camp que el nostre rival, tenir més rebots d'atac que el nostre rival, hem fet 11 punts menys. És senzill d'explicar. Amb 74 punts contra el París Basketball a casa no pots guanyar.
El conjunt blaugrana arribava amb les bases de Satoranski i Kevin Panther i ara cal sumar la de Jan Veselý amb una lumbàlgia aguda. Després de 28 partits jugats en aquesta competició, el Barça presenta un balanç de 17 victòries per 11 derrotes.
Als Jocs Olímpics de Milà, Cortina d'Ampezzo, cara al Castellet, va quedar fora del podi a la final de mig tub.
Concretament, desena. La sabadellenca va patir 3 caigudes que la van sentenciar. Un cop finalitzada la prova, amb mal gust de boca, Castellet, de 36 anys, no va descartar participar en els pròxims Jocs el 2030 als Alps francesos. Pel que fa a l'handbol, a la 17a jornada de la Lliga Sobal, avui juga el Granollers, el tercer a la classificació, i que rebla de Mar de Lleó, el 6è. A la Lliga Futbol Sala, el Barça rebla el Zira a 8:45 en partit de la 18a jornada. L'equip blaugrana, segon a 3 punts del Pofa Múrcia, rep el penúltim. I jugats ahir a l'Eurocamp masculí de waterpolo, Duisburg 13, Terrassa 14 i Club Natació Barcelona 12, Solnoki 16.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Avui acabem amb un concert de l'Orquestra de la Bona Sort per demà a l'Auditori del Conservatori del Liceu a Barcelona. És l'única orquestra estable de l'estat espanyol formada per persones amb trastorns mentals i té el gran mèrit, a més, de comptar amb més de 20 anys de trajectòria. Serà una actuació molt especial, la de demà, perquè serà l'última de José Manuel Pagán. Ell és el líder i motor d'aquest projecte. Fa més de 2 dècades que va decidir dedicar tot el seu coneixement a la musicoteràpia per ajudar aquests músics integrants de l'Orquestra de la Bona Sort. Ens tornem a sentir dilluns a la 1. Que passeu un molt bon cap de setmana de carnaval.